Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Aquesta és la sintonia de l'espai Making of, l'espai de cinema. Ho dic perquè l'Àngel Comas, que ens continua acompanyant, abans l'heu trobat en un altre espai, eh? No us desubiqueu.
Sí, era el doctor Jekyll, ara soc Mr. Hyde.
No, no, molt bé. És que com que sabem de la teva afició pel futbol i sé sí. que t'agrada discutir tots aquests temes, alguna vegada hi havies vingut a la tertúlia?
Sí, una vegada només.
Bueno, aquesta era la segona.
Era la segona, sí.
No crec que sigui.
T'ha agradat?
Sí, està molt bé, tu. T'he notat a faltar tu amb la introducció d'aquelles que fas.
Sí, però, i amb clar, els tràilers dels partits.
Jo vull esperar el tràiler.
I els spoilers dels partits.
Ai, això sí que seria bo, eh?
Això seria ja...
Jo podria dir el resultat.
Quina perdria tota la gràcia, eh? La veritat.
Sàpiga el resultat.
Home.
Ai, jo no, jo veig partits a vegades... I és el resultat.
Parlant de... Però mira, es
sí,
poden...
Sí, perquè té una bola de vidre.
No, per la tele quan es repeteixen.
Ah, no, pensava que deies que els endivinaves.
No, no.
Va, mira, es poden donar el cas d'espoilers al futbol, perquè una amiga em deia, em fa molta ràbia que jo veig el partit en HD i a baix al bar el veuen normal. Quan fan un gol, tothom fa...
I
com que jo el tinc en HD, em falten 2 o 3 segons. I això em fa molta ràbia.
Passa el mateix quan fa un seguiment per la tele i un altre per la ràdio.
Sí, sí,
per la ràdio arriba molt abans i per la tele...
Però sabeu què em passa ara? Perquè els locutors ajusten la veu al que veuen a la tele.
Sí.
Però llavors, jo vaig a l'últim partit que he vist, ha sigut el dia del Madrid. Vaig al camp. Llavors, estava escoltant la ràdio al Puyol... I resulta que el Puyol anava enrederit. I el que m'explicava ja feia uns segons que havia passat. No, és molt curiós, eh? Si li diré que escriu un mail per dir-li, perquè a la gent que va al camp veia que... Al final vaig acabar no escoltant-lo.
Sí, sí.
No, no, és...
Es poden
si vas,
fer spoilers,
si vas al camp,
és que
vas
la tècnica... hi ha coses que encara no se n'ha arreglat.
No han evolucionat.
Això passa amb les entrevistes en directe que a través de set via satèl·lit...
De satèl·lit, sí.
Que resulta que la resposta triga uns segons. Perquè, clar, la veu viatja més lenta que l'imatge, ja ho sabem.
No, la veu més ràpida que la imatge.
Segur? Llavors, per què no contesten de seguida?
No, és la veu... Per què t'arriba abans el gol per ràdio que per tele?
No, jo volia dir ara en una entrevista...
En tele, també en ràdio pot passar.
D'aquí fa una pregunta i l'altre està una estona i contesta. Llavors vol dir que en aquest cas la veu va més lenta, no? Perquè no contesta. Però jo vull dir que aquestes coses encara s'han de perfeccionar, encara que estem aquí en el sumo i s'han de perfeccionar, cosa que no passa en el cine.
És perfecte, no?
És perfecte perquè ha arribat a l'era digital, ha arribat a l'era digital i l'era digital ja ho té tot en directe i tot. El que passa que a mi sempre he pensat que les pel·lícules en digital no tenen la mateixa qualitat que en cel·luloide. Jo ho sento molt, però 35 mil·límetres té més qualitat que el digital. I per això quan diuen, con la magia del digital, no, res. L'únic que s'ha millorat al cinema és el so, i prou.
Dixit.
Ja està.
Com es diu?
Avui estic engrescat.
Avui estàs canyero,
avui estic
canyero,
sí, sí.
Com és?
Avui, només.
Sí. Com és? Dies,
no. Que com és
com
això?
És.
No, que com és?
Bé, això depèn del dia.
Tens ganes de guerra?
Pot ser que, saps?
Sí? Hi ha hagut un delay ara. Com és? Que com és? Que com és això?
Com
que és, com és? Que com és?
Que como? Comas.
Que com és? Comas.
Està molt conyones avui, eh? Es veu que totes us ponen, eh?
Home, si vols, després, mira, ve la Isabel Castro. Faries bona parella.
Amb qui?
Amb la Isabel Castro.
Una dona
senyora,
molt estupenda.
És una senyora que dorm molt poc. I se n'entera de tot.
I com ho fa?
No sé, curiositat deu ser.
Ha vist moltes pel·lícules?
I es conserva.
És veritat.
Sí, no, però aquesta, per la vida que té...
Tu què fas per conservar-te?
Riure.
Ah, veus?
Veus?
I tu, Eva? Bueno, tu encara no tens que conservar-te.
Home!
Perquè tu
sí,
ets
sí.
Una baby, per tant...
No faig la mateixa cara que quan en tenia 15. Ja t'ho dic ara.
Ah, ja m'ensenyaràs una foto quan tenies 15. Aviam si es pot fer una pel·lícula d'això, eh?
Ah, sí.
L'evolució de l'Eva.
Ai, sí.
Parlem de pel·lícules?
Parlem
o,
de pel·lícules.
O voleu que continuem fent spoilers i divagacions?
Ah, tenim moltes, avui.
Divagacions vàries.
Anem? Tenim quatre estrenes, hem triat les dues que s'estrenen aquí a Sant Cugat i després, Àngel, ens portes, oi que sí, dos recomanacions que es poden anar a veure a Barcelona, qui li vingui de gust anar-hi.
Més que recomanacions, dos comentaris.
Dos comentaris,
recordo, Eva,
perquè
no,
crec que recomanació no,
no
serà.
Res.
Pel que he anat llegint, recomanació no serà. Ja,
no.
Ja fem spoiler. Comencem amb aquesta...
Spoiler woman.
Sí. Comencem amb aquesta pel·lícula, què diries, això, és un spin-off. Què dius, Àngel, si t'estic escoltant per aquí?
Era, tu no saps que això és un gag? Tipus cine? Al cine a vegades fan coses perquè l'espectador vagi cap allà i estava fent això. Clar que vas a escoltar, què penses?
Som-hi, doncs, per tercera vegada. L'última pel·lícula de Star Wars, aquest spin-off que es diu Rush One.
Jin, haga lo que haga. Lo hago para protegerte. Di que lo entiendes.
Lo entiendo.
¿Quieres salir de aquí?
Nuestra rebelión es lo único que queda para que el Imperio retroceda. Y creemos que tú puedes ayudarnos.
¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con tu padre?
¿Qué es esto?
Según parece, él es fundamental para el desarrollo de una superarma.
Si mi padre ha construido eso, tenemos que encontrarlo.
De acuerdo, ¿a cuántos necesitamos?
Solicitan un indicativo. Es...
Rogue One, una història a Star Wars, la podrem anar a veure a Cinesa i a Yelmo, i la dirigeix Gareth Edwards, que també ja es va posar el 2014 al capdavant de Godzilla. I com anàvem dient, quan comentàvem ara mateix, es tracta d'una pel·lícula que s'emmarca en el món de Star Wars, però es tracta del primer dels tres spin-off que ja ha confirmat la sèrie, és a dir, com tu diries, Àngel, ja s'han firmat, no? Ja s'han firmat,
ja
que se'n faran tres.
Faran dos més.
Que es coneixeran sota el títol The Star Wars Anthology, aquests tres spin-off, i els quals doncs van rodar-se després d'aquesta compra de Lucasfilms per part de Walt Disney. Doncs la història que se'ns presenta a aquesta pel·lícula recupera algun personatge conegut com Mon Mothma. Jo no les he vist, m'hauran de perdonar els
grans. Jo em sembla que n'hi
vist
van dues.
Així no faràs spoilers.
La líder de l'Aliança Rebel, que ja havia aparegut a La Venjança del Sith i El Retorn dels Jedi.
Aquesta l'he vist.
Aquesta sí. Aquesta no era el spin-off, no? Bé, jo, primer de tot, m'agradaria veure, devia fer-te notar tu, Carme, què s'ha fet de la nostra joventut. Perquè, fixa-t'hi, una noia jove ha dit spin-off Star Wars i és Star Wars Anthology. No hi ha paraules
com parlem,
en castellà? Que una noia doctorada...
No, però hi ha gent que sí que utilitza Guerra de les Galàxies.
Clar,
no sé si és veritat,
tu no?
Eh?
Tu Star Wars? No. Clar,
Star Wars. És veritat, la Guerra de les Galàxies.
Sí que s'ha traduït, sí.
Jo reconec que hi ha termes que es poden traduir o s'han quedat perquè és spin-off, que molts l'escriuen amb dos Fs i molts amb una.
O sigui, vols dir que no ens aclareixen?
No s'aclareixen, perquè si agafeu l'avantguard... No. No sé quin, la posen en dos Fs, és amb una, però és a dir que a sobre això, no?, que hi ha una mena d'embolic. No. Va, anem a aclarir-ho. Spin-off. Spin-off, jo no tinc la paraula en castellà, per tant, perdona-ho. Aleshores, com que, i perdona-te l'Eva, doncs diria que spin-off vol dir agafar una situació, uns personatges d'una pel·lícula i fer-los protagonistes d'una altra, i és el cas de Rogue One. Que, per cert, una altra cosa, Rogue One, per què no han traduït el títol en...
No seria una recreació?
No, millor? No, recreació seria un remake. És a dir, també. Estic parlant en termes cinematogràfics, eh?
Perquè... No, el remake seria tornar a repetir la pel·lícula.
La mateixa pel·lícula.
Menys després.
Com, per exemple,
la que dèiem l'altre dia de la Filipina.
Ben-Hur, per exemple, que he vist últimament, sí. És un remake. Remake, el que passa quan es fa el remake, és una recreació,
com
una nova versió.
No? Bueno, que a vegades sí. No.
Però, però... bueno, l'espin-off que ens ocupa, fixeu-s'hi, el títol, Rock One. Què vol dir Rock One? Rock vol dir murri. Clar, vol dir murri.
Un murri.
Si seria un murri. No, no one, Rock One. El murri primer seria, en aquest cas. Imagina, una pel·lícula així no és comercial. Clar, llavors li vas en Rock One i tu, bueno, li cau la bava.
Clar.
Clar, és això, no? L'idioma anglès té aquestes coses que bé, si és el millor per fer publicitat, també és el millor per posar títols a les pel·lícules. La gent que... Aleshores, tornant a la pel·lícula, que jo no he vist ni dubto que la vegi, doncs és un nou intent comercial d'aprofitar la Guerra de les Galàxies en un altre punt de vista, tenint en compte que és una pel·lícula de productora, perquè la Guerra de les Galàxies la va crear Lucasfilms, que era el George Lucas, un home, un cineasta admirable de Hollywood, que va començar als anys 80 aproximadament, o 70 i tants, 80, i se la va quedar a la Disney. Aleshores, què passa? Que el Lucas no té res a veure. I clar, no, la Disney, que és una de les més potents en aquest moment, fa això, un spin-off. I en farà dos més, com va dir l'Eva.
Així doncs, el que ens quedarà per veure serà el Rock 2, una història de Star Wars,
i
el
3.
Rock 3, una història de Star Wars.
Sí.
Molt bé.
No, perquè els dos, el subtítol sempre el van canviant. Allò serà...
Però si aquest Rock... és el 1, falta
no,
el 2 i el 3.
No, posarà una història de la Guerra de les Galàxies.
Ah, jo em pensava que seria, per exemple, Rock 2,
Ah, i un
altre títol. Vuelve l'ataque. No, l'ataque de los destos.
Tu no et preocupis que tu...
Torna
no?
La princesa Leia, amb uns anys
no,
de
no,
més.
No, no, això no. Això no. Veure, seria un spin-off que fessis una pel·lícula sobre la princesa
spin-off,
Leia.
Spin-off, el més sinònim trobo escissió.
Sí, està bé, escissió, però clar, si posa escissió no és comercial.
No.
És això.
Bé, escolta, escissió.
Jo crec que les crítiques han estat bastant negatives, si no m'equivoco.
Doncs n'he triat dues de bones i una d'aquelles que no ha agradat gaire.
Clar.
Les que han agradat precisament ha sigut perquè diuen que és el millor film amb segell Star Wars en molt temps. La segona bona diu que hi ha aventura, hi ha acció, que es presenta la pel·lícula i la història d'una manera realment novedosa dins de l'univers que va imaginar George Lucas. Aquestes són les que l'han deixat més pels núvols. Però en canvi el periòdico Beatriz Martínez ha dit que es tracta d'un subproducte camuflat, amagat, de superproducció autoral i que li falta xispa i li sobra èmfasi.
Molt bé, doncs mira, ja ho sabeu tot.
Aquesta em sembla, diria, no hi veus la pel·lícula. Tampoc no és que m'entusiasmi.
No.
Però jo estaria més per aquesta última.
Jo no ho sé, però no ho sabré mai perquè no la veuré.
No, ja, jo tampoc.
Anem a parlar de la segona i última estrena dels cinemes aquí a Sant Cugat. Es tracta de El Faro de las Orcas.
Es un animal fascinante. Ellas son las culpables de que estemos aquí.
¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan?
No es ninguna enfermedad. Es un desorden en su cerebro.
¿A dónde quiere llegar?
Yo quiero ver cómo reacciona cuando estén cerca de él. Podría ser un buen negocio.
¿Y se te ocurre?
¿Cómo ha sido capaz de enseñarnos algo tan cruel?
La naturaleza a veces es así.
Ayúdame, hay que sacarlo de aquí.
¿Qué carajo es esto? ¿Sabes cuántas denuncias llevas acumuladas?
¿Dónde fue la última vez que lo viste?
Sentado como siempre en el acantilado.
¡Tristán! ¡Tristán!
El Faro de las Orcas la podrem anar a veure a Yelmo i com esteu escoltant es tracta d'una producció, diguéssim, castellana, que no espanyola, perquè es tracta d'una pel·lícula que ens arriba des de l'Argentina, dirigida per Gerardo Olivares, i ha adaptat una novel·la de Roberto Bubas que es deia Agustín Corazón Abierto, i en aquesta pel·lícula hi trobarem a Maribel Verdú, a Joaquim Furriel i també a Joaquim Rapalini Olivella. Doncs Maribel Verdú interpreta a una dona, a una mare, que té un fill que és autista, i l'única cosa que ha vist que amb la qual el seu fill s'entusiasma una mica és amb les orques, i emprenen un viatge llunyà perquè ella vol que el seu fill vegi orques en directe. Però l'Àngel ha vist la pel·lícula, ens en pot parlar de més
coses. Sí, jo diria que... Bueno, això de les nacionalitats de les pel·lícules actualment ja queda una mica en desús, perquè hi ha el Festival de Cannes, per exemple, ja fa molts anys que no diu de quin país són. Diu el nom del director, el nom de la productora, perquè clar, a partir de tot, a part de tot, no és d'un país, sinó que és la productora que està en un país, cosa que és molt diferent, no? Aquesta pel·lícula, t'ho dic, era una producció castellana. Jo crec que és una coproducció entre Espanya i Argentina.
No, he dit que és castellana en el sentit que el llenguatge, la llengua, que no ens l'han traduït.
No, perquè la pel·lícula és argentina, passa clar, a la Patagònia. I per, no, jo deia perquè això de les nacionalitats a vegades passa això. Per exemple, ara amb els Goya, 12 pel·lícules de producció catalana estan optant al Goya en diferents coses, de producció catalana. I aquí, clar, pam, 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 timbals i no sé què més. I al mateix temps, la presidenta de l'Acadèmia Catalana de Cinema diu que de totes les pel·lícules catalanes que es van fer l'any passat, totes, que van ser 100 i escaig, només n'hi ha 6 que es parlin en català. És a dir, que actualment hem de revisar bastant això d'on són les pel·lícules, que no cal que siguin d'algun lloc. És un director que fa una pel·lícula o una productora que fa una pel·lícula, no? I ja està, no? No, això ja sé que som punts de vista.
Hauríem de fer revisió, eh? Com abans parlàvem, hauríem de fer revisió, perquè és veritat, tu te'n vas a una fitxa tècnica d'una pel·lícula i sempre et posen país. O a la tele mateix, quan vas a veure la informació, país. I data de...
I els diaris... Sí, sí, i llavors actualment les pel·lícules europees, sobretot, hi ha pel·lícules que tenen 7 o 8 països de productores d'aquests països.
Clar, llavors d'aquí és.
No dels països, el país no té res a veure. Mm. És a dir, si aquesta pel·lícula és espanyola o argentina, ni el govern espanyol ni l'argentí tenen res a veure, no? Bé, això era una introducció perquè és una polèmica. I
no estirem per aquí a veure que si no al final anirem a preguntar-li a la productora que on declara, si aquí o allà o... Eh?
En teoria han de declarar segons la participació que tinguin, que hagin posat a cada pel·lícula. En teoria és així. És a dir, i a part de les ajudes, que així llavors no sé com ho fan ja, perquè aquesta pel·lícula necessita ajudes o no. Bueno, jo diria, tornant a la pel·lícula, El faro de les orques, que passa tota la Patagònia, tota la pel·lícula passa a la Patagònia, en un lloc inhòspit de la Patagònia, que és un lloc on un farer, l'home que podíem dir governa un far...
Que s'encarrega del faro, no?
Veu les orques i conviu amb les orques. L'orca, en principi, a través del cinema, jo penso que és una balena assassina. En principi.
Sí, és veritat.
Oi
sí,
que
és veritat.
Sí? Hi ha una pel·lícula que es diu Orca, la balena assassina.
I després també, recentment, es va fer un documental que també era molt interessant, que es deia Blackfish, d'una orca, que era la mateixa, que només aquesta orca ja havia matat a dues persones, a dos entrenadors que els ha... no que els mati, però clar, els va atacar i els ataca tan greument que, bueno, llavors també era un debat sobre aquests animals per què són tan agressius, perquè estan tancats o per què són així.
Aquests no estan tancats, aquests.
No, però el que dius lo de les orques,
ah,
no?
Sí,
i
sí, sí.
El documental no. Es plantejava això també.
Pues aquest protagonista, que és argentí, evidentment, que parla argentí, aquest, doncs, conviu amb les orques. És a dir, s'acosta amb elles, els hi parla, els fa venir, es posa a sobre... Llavors aquest nen autista veu això per televisió i queda fascinat. Queda fascinat per això, i per això va la Maribel Verdú, que per cert està força bé, malgrat que no li passen els anys, eh?
Conserva, vols dir?
Sí, es conserva.
Que es conserva bé o que envelleix bé?
No, jo penso que es conserva bé la Maribel Verdú. I llavors la pel·lícula a mi m'ha agradat perquè és una manera com una altra de fer una pel·lícula ecologista, que aquest farer doncs, té molts problemes per conservar el seu tracte amb les orques, degut a parts burocràtiques de la seva administració, i després, perquè hi ha un simbolisme, de que si respecta a la natura, doncs aquest nen que és autista, doncs es pot recuperar, no ho sé. En contra, doncs que a vegades hi ha aquest sentimentalisme argentí que a vegades resulta una mica pesadot. Ara, jo penso que és una pel·lícula bastant interessant, és emotiva i val la pena.
Uh-huh. És lenta. Em dóna la sensació, pregunto.
Jo, ja saps, Carme, que les pel·lícules...
No són ni lentes ni ràpides. El
lent i ràpid, jo, per mi, m'és igual. L'altre dia, una de les que comentaré ara, en l'operació d'Antropoid, al sortir del passe de premsa, un company em diu, és lenta. I em vaig quedar de pedra, perquè les pel·lícules són lentes.
I tu què vas contestar, Àngel?
Bueno, clar, també
jo
no ho
vas contestar, em vaig desviar. Perquè no tenia ganes d'entrar en una discussió sobre la lentitud de les pel·lícules. Això és objectiu, la lentitud.
No, ja, i tant.
A mi una vegada un director, no sé si ho he dit alguna vegada, un director hongarès, jo li vaig preguntar, així, oh, vam estar sopant en un puesto, i llavors li vaig preguntar, com és que són tan lentes les pel·lícules dels països de l'est? Diu, no és que siguin lentes, ho fem expressament, perquè d'aquesta manera l'espectador té temps de pensar. Clar. I clar, em vaig quedar a pedra.
Va ser la primera i l'última vegada que ho vas preguntar o què?
Veig, sí.
Què diuen les crítiques?
Doncs també destacant el que diu l'Àngel, que és una pel·lícula emotiva, sobretot perquè el director aconsegueix transmetre, no, a l'espectador que vegi el mateix que veu aquell nen autista, no, que està... No? Que està tancat en si mateix, que és el que fa, doncs, a vegades la malaltia, i doncs ens ensenya les coses que veu i el que sent quan veu les orques.
És a dir, que aquesta és l'única crítica que tens o tens alguna negativa?
No, és l'única que tinc.
Vale. Jo tinc alguna negativa, però no la tinc aquí, però que diuen... Bueno, són coses que val la pena ressenyar perquè no pot agradar a tothom, no? Però ja està bé.
Ara sí, ens n'anem a les dues estrenes que es fan a Barcelona. Ja consultareu vosaltres mateixos, oients, la cartellera per saber on es fan. Comencem per La Comuna.
Vaya, no he visto en mi vida una casa tan bonita como esta.
450 metros cuadrados. Es muy grande. La diferencia entre vivir juntos o no es que puedes ver o escuchar a los otros.
Quizá vivir en una casa pequeña te haga ser mezquino. Two blocks from the subway. Deberíamos vivir con gente estimulante.
¡Sí!
Con gente fantástica, ¿no te parece?
Sé lo que quieres, Ana, pero puedes ir olvidándote. No quiero vivir en una comuna.
Vivir con vosotros me parece una idea divertida.
¿Tienes dinero?
¿Me aceptáis?
Claro que sí.
¿Habéis escrito reglas para la casa?
Àngel, aquesta pel·lícula la dirigeix a Thomas Vinterberg, que tal com sentim en aquest tràiler, sembla que fa història... Bueno, ha fet aquesta història més de hi-hi, ha-ha, però no serà perquè faci històries hi-hi, ha-ha, que en té algunes...
Aquesta tampoc ho és, eh?
En té algunes de ben dures, com per exemple La caza i La celebración, que és aquella que va fer quan encara estaven les coses del cine dogma.
Què és el cine dogma?
És aquell corrent cinematogràfic on estaven tots plegats tan esbojarrats i aquelles coses que feien.
Has vist?
Escolta, doncs Vinterberg ens aporta aquesta... Bueno, ens trasllada als anys 70 a Dinamarca, país Dinamarca, anys 70, i un matrimoni decideix convertir casa seva en una comuna.
Sí. Bueno, primer diria que aclarir el títol. Si pregunteu una persona que tingui en aquest moment 90 anys, et dirà, què és una comuna? Una comuna és un vàter. Abans es deien comunes.
És veritat.
Es deien comunes. Però la pel·lícula no és una comuna, no és un vàter, sinó que una comuna és gent que viu en comunitat i formen això, una comuna. No? Aleshores, el Vinterberg parla de la vida en comunitat, de prendre les decisions en comú i tot això. I jo diria que fa una pel·lícula molt conservadora. És conservadora.
Per ser el tema que tracta?
Sí, és conservadora perquè la defineixo amb paraules. Planteja el tema de la comuna i diu que la comuna s'integra en alguns i els altres no s'integren. Ja està.
Això, però això ja ho sabem.
Bueno, però això és la pel·lícula.
I els que no s'integren marxen?
Sí. I llavors marxen o han de marxar. Doncs ja està, és això. Llavors, això ja ho sabíem, per tant, no calia fer la pel·lícula, eh? És el que vaig pensar al sortir al cine. Dic, sí, està molt ben interpretada, l'actriu principal, que no recordo el nom, una actriu danesa, que l'hem vist en moltes pel·lícules daneses, és possible que pugui guanyar l'Òscar o sigui nominada a l'Òscar si la fan en anglès, que no la fan en danès. I bé, doncs en Vinterberg ha abandonat el seu estil inicial del Dogma, ara no fa, fa una pel·lícula convencional, cosa que ja va fer amb l'anterior que es deia Lejos del Mundanal Ruido, que era una adaptació, una nova versió, un remake, com tornava abans, d'una pel·lícula dels anys 70 que havia fet el Tony Richardson a Anglaterra. Llavors, el Bitterness fa una pel·lícula més aviat, diríem, de narrativa clàssica i conservadora. Interessant, sí, però va. Digui, digui.
No, que parlàvem ara de les pel·lícules que havia fet Biterberg, parlàvem de La Comuna, parlàvem de que ja s'ha allunyat d'aquest corrent del cinema Dogma, Lejos del Mundanal el Ruido es presentava com una pel·lícula, com un romanç, però mirant el tràiler, allò quan diuen del director de... Només destaquen La Caza... Que
I
també...
Celebración.
I Celebración.
Sí,
no, no com fem, dos grans
no,
obres.
No fem més perquè dins del moviment Dogma, que era una mena de moviment...
Però la de Caza, la Caza ja no ho era, no, era una pel·lícula no era convencional.
Celebració, sí. El moviment Dogma, un altre ja parlarem d'ells amb més profunditat. Si
amb uns temes molt semblants.
Amb quina?
La Caza i Celebració.
Dona.
No?
No, jo crec que no, perquè la Caza era un assassí... possible, que no d'un violador possible que no l'acceptaven.
Parlar sí, una mica de la pederàstia.
Era com una festa. I, que s'hi semblaria més potser a l'última, a La Comuna, en el tema, jo no dic res. No, però bé, parlem en profunditat.
En profunditat un dia fem un monogràfic. Ens n'anem ja a l'última. Es tracta d'Operación Anthropoid.
Esto no es un juego. Tu pintalabios llama la atención. Y con ello nosotros podrían pegarnos un tiro a los cuatro.
¿Cuál es su misión?
La Operación Anthropoid. Estamos aquí para asesinar al Obergruppenführer de las SS, Rainer Heydrich.
Solo Hitler y Himmler están por encima en la jerarquía nazi.
¡Se han vuelto ustedes locos! Maten a Heydrich y Hitler reducirá Praga a escombros.
El gobierno checo en Londres quiere saber si Checoslovaquia está todavía dispuesta a resistir. Señores, esta operación implicará a casi todos los...
Operación Anthropoid, dirigida per Son Ellis, ens parla d'aquest d'un grup de persones doncs, que tramaven aquest atemptat contra el líder nazi Rainer Heydrich, general de les SS, que bé, doncs es basa la pel·lícula en la història de l'operació Anthropoid, mateix títol porta el mateix títol de l'operació, que era aquesta missió de la Segona Guerra Mundial per assassinar a Heydrich.
Doncs és una pel·lícula clàssica, el Sam Ellis, aquest director, jo només recordo una que és de Metro Manila, que a mi no m'agrada, però bueno, aquesta m'agrada més. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula clàssica narrativament parlant, que parla d'això, del projecte d'assassinat i de l'assassinat i de les conseqüències. És a dir, que no trobarem res a l'estructura, sinó que ens enterarem de què va passar a Praga durant la Guerra Mundial quan van voler o assassinar, no desvetllo, aquest home que sembla que li deien el carnisser de Praga o una cosa d'aquest estil. La pel·lícula està molt ben feta, a mi m'han dit que era molt lenta també, però,
ja tornem-hi.
Però bé, a mi no m'ho va semblar. Crec que està molt...
I el nom és real? El de l'operació es deia
real,
així?
Fets reals.
Ah, perquè ara anava a dir, aquest senyor, entre la pel·lícula que has comentat abans que has vist i que no et va agradar, i aquesta dic, l'encerta, posant títols.
No. El nom és real i val, he consultat després internet i s'ajusta bastant als fets reals. És una pel·lícula recomanable perquè els agradi aquest tipus de cinema ambientat a la Segona Guerra Mundial, perquè penseu que era horrorós, Praga ocupada pels alemans. Si el mataven, resulta que hi hauria una represàlia contra tota la gent de Praga. Podien inclús destruir parts de la ciutat, i si no el mataven, continuarien fent el que feien. És una pel·lícula que planteja això.
Molt bé.
Eva...
Carme!
Ja, se'ns ha acabat el temps ja. I com que encara tenim moltes més coses, deixarem a l'Àngel, que avui ha fet doblete.
Ah, que no continuo.
Tu
vols
mateix.
Fer triplet?
Tu mateix, eh? T'has convidat, eh? La cadira ja la tens i el micròfon també. Ara fem una pausa rapidíssima. L'agenda amb les propostes del cap de setmana des d'avui divendres i fins diumenge, i després rebrem l'Isabel Castro.